Bon dia, Enric.
Bon dia, bon ser.
Com estem?
Molt bé, estupendament.
Estupendament, fantàsticament. Bé. Sempre tan positiu, tu.
Home, clar.
No, no, està bé, és perfecte.
Com et va anar la castanyada?
Bé, amb amics.
Sí, però jo no vaig ni menjar castanyes.
Jo tampoc. Aquest any no he menjat ni una castanya.
Com
és curiós,
això?
Eh?
Fer una castanyada sense castanyes?
Bueno, però havia panellets i cava.
Sí, dona, però no hi havia castanyes.
Bueno, ja comprarem castanyes i te'n faré aquest cap de setmana.
Fes una paperina de castanyes.
Vale, com que no hi ha castanyes
no
hi ha... pel carrer...
No, és veritat.
Doncs aquí està el problema.
Fa uns anys hi havia nens venent castanyes.
Sí, de l'ESO i això, que estaven aquí a la cantonada del Serafí.
S'han fet grans i...
I no hi ha relleu, no hi ha relleu generacional.
No venen castanyes.
Bon dia, amics de Fila Zero.
Bon dia, amics de la Cala Ràdio. Estem aquí desencastanyats, per cert.
Això mateix.
Però amb ganes d'explicar-vos la Candelera, com sempre.
La Candelera, no, la Cartellera.
La Candelera és més endavant, oi? És el març, això.
És el febrer.
Deixa-ho, ai, veus? Deixa-ho. Jo sabia que era més endavant, eh?
Deixa-ho, Enric.
És el febrer de l'any que ve o del
sí,
passat?
Sí, sí, és Tots Sants, Nadal, Candelera, eh? Van a aquest ordre. Vale?
Bueno.
Amics de Fila Zero.
Com veieu, això de que no prendre castanyes
ell està, ell
a mi m'afecta.
Ell està fantàstic, però no n'encerta ni una. I aquesta vegada la Cartellera que expliquem es va estrenar dimecres, dia de Tots Sants al vespre.
Com és
el dia
això?
1. Doncs no ho sé, perquè podien haver-la estrenat el dia 31 a la nit, però deuen suposar que, com que tothom fa castanyada, ningú no anirà al cine. Però estrenar-la el dimecres, que el dijous tothom ha d'anar a treballar, tampoc no té massa sentit. Però... ei, que en saben més ells que nosaltres.
Vols dir?
Per tant, ahí lo dejamos, que diu aquell.
Molt bé, doncs vinga, comencem amb la Cartellera.
Comencem.
No, no és gaire llarga,
no,
el
no.
qual ens permet una mica fer més conya amb les pel·lícules.
I aquesta xatxa.
Perquè hi ha pel·lícules que es mereixen una
sí,
mica
sí,
de...
sí, 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 sí.
No sé si m'entens, eh?
Perfectament. Som-hi?
Som-hi.
Doncs vinga, comencem amb... Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, que és 5 nits de Freddy's, a veure, doncs és la quota del cinema de terror de la setmana, perquè clar, aquesta setmana nosaltres celebrem la castanyada, però a Llen de los Mares celebren el Halloween. Tot i que aquí cada vegada més.
Cada vegada hi ha menys castanyada, veus? Hi ha menys castanyes ni més Halloween.
Això mateix. I aleshores, doncs,
això,
què
això
es porta
no, no és bo,
la nit de Halloween? Disfressar-se de por, fer pel·lícules de por, allò del... com es diu? Trato, truco, que els nens van disfressats de monstres...
Sí.
Bé, doncs, avui tocava aquesta. I aquesta Five Nights at Freddy's és una pel·lícula americana, evidentment, està escrita i dirigida per la Edna Matanini, que és bueno, una actriu que la van veure a la sèrie Ley y Orden i que com a pel·lícules, doncs aquesta és la seva segona pel·lícula perquè en va fer una el 2018 que es deia The Wind i aquí s'acaba la seva filmografia. Aquesta pel·lícula està basada en el videojoc de Scott Cawthon sobre el Freddy i intervenen en els papers principals doncs, el Josh Hutcherson dels Juegos de l'Hambre, Polar Express, Zatura, el Matthew Lillard de Scream, The Bridge, Scooby-Doo, Bosch, Billions... Em fa molta gràcia perquè aquest actor jo el vaig conèixer a Scooby-Doo. I té una cara pasmat, pobre, s'ha fet gran i una mica se li ha arreglat, però té la cara de pasmat. La Mary Stuart Matheson, de Tomates Bretes Fritos, i l'Elizabeth Lally, de Good Fight. Bé, tu ara ens explicaràs de què va, tot i que la crítica, allò que dèiem avui, que les pel·lícules són el que són, ens parla de repetitiva i badalls, avorrida, una experiència avorrida i poc interessant.
T'ho van passar bé, els crítics?
Els crítics es van adormir tots.
A veure, aquí tenim el Freddy Fazbear's Pizza, que és un restaurant familiar que utilitza unes, com uns autòmates, de tamany natural, tamany persona,
sí,
per les festes infantils que celebren allà. Quan arriba la nit, comença el torn de Mike Schmidt, que és un nou guàrdia de seguretat, que està, doncs, de vigilància durant la nit. Després de passar alguns problemes financers, ha entrat a treballar en aquest restaurant, per tant, s'estrena. Quan passa la primera nit de treball, el Mike es dona compte de que el torn de nit del Freddy's no serà gens de fàcil i no es podrà superar com esperava, perquè viurà més d'una situació aterradora. Les mascotes aquestes, els autòmats, prenen vida. I...
Això que hi ha un moment del tràiler que ell diu, ara vaig a treballar en un lloc tranquil, perquè clar, de nit m'assentaré a la cadira, em veuré les teles i
clar,
ja està.
Aquí qui vindrà? No, doncs res, doncs ja estan a dintre.
Bé, doncs...
Llavors són les bestioles aquelles que li comencen a fer por, no? Bueno, amenaçar i tot això.
Jo, si et serveix de com es diu allò, de tenir el pols de la situació,
sí?
Jo vaig veure el tràiler amb cascos, amb so i...
I res, oi... Si a tu ja t'agraden les pel·lícules...
No, això és el nivell de el que jo puc tenir de por, el que menys por, o sigui, no m'agrada igual, perquè la pel·lícula és dolenta, però a més por és les que ja les miro sense veu, o les
sense
miro
veu i amb
la pantalla petita, saps? Jo faig la meva estratègia.
Ja ho veig.
Bueno, doncs, després
bueno,
d'aquesta...
Doncs aquesta pel·lícula no és cap filigrana, no cal que feu grans cues per anar-la a veure,
no.
Però si us agraden les pel·lícules de por i de ninots que fan...
Doncs vinga, oi?
Doncs aquí ahí teniu
està.
Una. Va, anem per una altra, Montse.
Vale, doncs la següent es diu Suegros de Alquiler 2.0.
¿Queréis ser mis testigos?
No.
Soy la mujer más feliz del mundo.
¿Seguro que quieres casarte?
Suegros de Alquiler 2.0 es una película francesa y en aquest cas está escrita y dirigida por Philippe Lachaud, a la vegada que interpretada. Aquest actor, guionista, director és també el que va fer Se nos fue de las manos, Superquién o Albi.com o Más de 30 días. I justament la troupe amb la que va fer aquestes pel·lícules és la troupe amb la que ara també fa aquesta, que a més és la continuació de
Alibi.com, sí.
Això mateix. Aquí doncs, bueno, tenim amb ell el Philippe Lachaud, el Tarek Boudali, la Elodie Fontan, que la van veure també a Super Alguien, a Alibi, a Dios Mío. Aquesta actriu surt a Tots els Dios Míos, que són unes pel·lícules que ja s'han fet aquí al cinema La Fresca. El Dios Mío que hemos hecho, Dios Mío que hemos hecho ahora, Dios Mío que nos has hecho, pues aquesta és una de les actrius. I bueno, jo el tràiler em sembla una estracanada. És d'aquelles pel·lícules franceses, però que no arriba a la qualitat de les pel·lícules franceses de riure.
Bueno, és un estil, Montse.
No sé què dir-te.
Com es deia aquell policia francès?
A Louis de Funès. Que va marcar una tradició de les pel·lícules franceses. Sí, però no de les pel·lícules franceses.
No, però vull dir que els francesos també sí. Han tingut una línia de cinema estracanada i còmic, diem, pel broc gros, no?
Sí.
Que fa riure i ja està. Bueno, aquí tenim que Alibi.com, que és la pel·lícula anterior, que era una empresa, no?
Sí.
Doncs la tanquen perquè tenen el seu merder i jo no l'he vist a Alibi.com, però pel que ens diuen
sí.
Han tingut problemes i ho han deixat córrer. I a més li ha promès a la seva parella que mai més l'enganyaria, perquè sabeu que li deia mentides sobre la feina.
Sí.
Molt bé, el Greg, que és aquest propietari que ha tancat l'empresa, doncs viu una vida més tranquil·la, i jo diria que quasi massa tranquil·la, perquè li proposa a la seva parella, la Flor, el matrimoni. I aleshores, quan ja li ha proposat, es troba entre l'espasa i la paret perquè diu, ostres, ara li he de presentar la meva família. Resulta que el seu pare és lladre, és un lladre que no para. I la seva mare és una exactriu de cine encantadora, però que, bueno, que també va pel seu compte. Ja, tothom porta el seu
motor, la seva història
independent.
Sí.
I ell diu, com li presenti els meus pares, aquí no em caso. I aleshores, on va parar és a deixar-se convèncer per un dels antics còmplices de la pel·lícula anterior per buscar una solució que sigui trobar uns pares falsos però que siguin presentables.
Això mateix.
I aquí s'embolica la cosa ja. Si ja en principi semblava que estava embolicada, això s'acaba de arreglar.
Sí, sí.
I, bueno, i a partir d'aquí doncs tots els...
Tot els gags.
L'embolic i les situacions inesperades i de riure i això. Bé, una pel·lícula de riure, ja està. És
ja
una
està.
Comèdia.
Sí.
La comèdie francesa.
Bueno, no, la comèdie francesa.
Bueno, aquesta és una comèdie francesa.
Sí, 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 sí. Va, passem, que no té massa...
Anem a una altra.
No té,
la Montse, de moment, no n'hi agrada cap, eh?
No.
Jo...
Espereu, que ara sí.
Haurem d'anar al teatre, perquè el cine...
No, va, que ara en ve una de bona.
Va, vinga.
¿Saben aquel?
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa...
¿Saben aquel? És com introduir els acudits Eugenio. És una pel·lícula espanyola, catalana, escrita i dirigida per en David Trueba, sobre la biografia del
còmic...
Qui lo saben aquell. Sí. Sobre una novel·la d'en Gerard Jorba. La pel·lícula, el paper d'Eugenio, està interpretat per en David Verdaguer, que tots els que hem vist, perquè ja han passat trailers per la tele, li han fet entrevistes i tot això, realment borda...
Li queda molt... Que fa,
el paper
està molt
físic,
ben caracteritzat.
Exacte, físic, i de veu, i de com interpreta els acudits en aquells bars foscos, amb la copa, amb el got de tubo i el cigarret.
Sí.
David Verdaguer, a més, és un actor que li deuen anar a les matemàtiques.
Per què?
Mira, les seves pel·lícules. 100 metros, 10.000 kilómetros, 7 razones para huir, uno para todos, estiu de 1993, 3 dies amb la família. Tots són números.
Tots són números. Mai
és curiós, eh? Bé, és una tonteria, però em va fer gràcia quan estava repassant la filmografia. L'acompanya la Carolina Juste, de Carmen i Lola, o de Los Girasoles Silvestres, o de Xines, que la vam presentar la setmana passada. Aquesta noia, diguéssim que amb la millora de que és una actriu murciana que, a més, aprèn el català i aprèn a tocar guitarra per la pel·lícula. Vull dir que és allò de treballar-se el paper. També Pedro Casablanc, Marina Sales i el Ramon Fonseré. El Ramon Fonseré també va coincidir ja amb el David Verdaguer a 3 dies a la família, 7 razones para oír. En fi, una nova pel·lícula del David Trueba, del que ja també li coneixem la filmografia, una filmografia prou extensa i moltes vegades compromesa i moltes vegades sorprenent. Com ara feia aquest Eugenio.
A mi m'agrada el David Trueba.
A mi també.
Aquest tipus de cinema que fa, que no s'encasilla i que busca...
Sí, això mateix.
A veure, aquí, això és una comèdia sobre els primers anys de la carrera de l'humorista Eugenio. Estem als anys 60-70, a finals dels 60, Eugenio Jofre és un noi que fa de joier i coneix la Conchita, i allò és un flatxasso, nena...
Arrebatau.
Enamorats tots dos de cop. L'Eugenio aprèn a tocar la guitarra per poder acompanyar la Conchita, perquè ella canta. I amb això s'ha d'enfrontar a la por escènica de sortir allà...
A l'escenari.
Ho fan, doncs, amb bars musicals, diríem,
sí.
Això, no? Doncs de sortir allà i tocar i que l'altre canti, no? I per tant, comença la carrera musical de la parella que es diuen Els Dos. La Conchita un dia resulta que se n'ha d'anar 2 setmanes de Barcelona I aleshores li diu a l'Eugenio que com que els tenen fixes amb un local, diu, actua tu sol. I llavors, si allò de, bueno, tu, quan expliques coses, fa riure, i per tant, hi ve la discussió aquella del tràiler.
Sí, a mi no m'emboliquis.
Però jo no sóc graciós, jo, diu, pues la gent es fa un fart de riure veient.
Exacte.
Per tant, reconverteix-et per aquests dies, almenys. I resulta que quan torna, l'Eugenio s'ha convertit en un fenomen de l'humor underground de la ciutat. I de mica en mica, entre els dos, van construint el personatge. Les ulleres, la camisa negra, el tamboret, els cigarros i el got de tubo. Uh-huh. I així es convertirà en un èxit inesperat en una Espanya deprimida que busca desesperadament riure amb aquest còmic tan singular que tots els xistes es comença per... Que lo saben, aquell, que...
Sí, saben aquell...
Sí.
Sí, que fa la barreja de català i castellà.
És aquesta
encara història. Ara els escoltes...
Està ben valorada, pel...
Sí, està ben valorada. Però encara ara escoltes a l'Eugenio.
No, i rius.
I dius, ostres, tu.
Sí,
aquest,
sí.
Aquest personatge que va crear del tio sèrio, amargat, trist, que està obligat a sentar-se allà amb un tamboret a explicar-te acudits, quasi bé... I que era el que li dona la xispa, justament, el
contrast. I a més els acudits són d'ell. I per tant, són acudits molt ocurrents. Mm. I molt n'hi ha que no tenen solta ni volta, però tal com el deixa anar i tal,
sí,
com això,
sí,
és boníssim.
Molt bé, doncs
bueno,
aquesta...
Qui no ha sentit? Bueno, la gent gran hi ha cintes de l'Eugenio.
Sí, cintes,
qui no n'ha
teníem
portat al cotxe?
Teníem cintes, i tant que sí. Molt bé, doncs anem
aquesta,
a...
Ei, aquesta aneu-la a veure,
sí,
jo l'aniré a veure.
Sí, jo també.
A la Montse, a lo millor també ve. Sí?
Si em deixes venir, sí.
Bueno, va.
Va, doncs anem a veure una altra, que és una pel·lícula americana i es diu Vides Passades.
Hay una palabra en coreano. Iñon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
És una bona història.
Vides Passades és una pel·lícula americana que ens ve d'Estats Units i està escrita i dirigida per Celine Song. Amb això de la vaga de guionistes, tots els directors s'han fotut a escriure guions, que ja el devien tenir escrit abans, eh? Però...
Però algun n'hauran escrit.
Exacte.
Si no paren la vaga...
Això mateix. Bé, doncs aquesta directora i guionista, la primera pel·lícula que va presentar va ser La Rueda del Tiempo l'any 2021. L'actriu principal és la Greta Lee, de Muñeca Rusa, o Lo que hacemos en las sombras, i l'acompanya en Yo, Teo, de... El amor de mucha guerra, John Magano de Almas condenadas, Amor y letras o La gran apuesta. I aquesta pel·lícula es va presentar tant al Festival de Berlín com el de Sundance, com el de Gotham, tot amb ells amb nominacions. La crítica li dona un valor molt alt, parla d'una pel·lícula que atrapa el cor de l'espectador en un puny, d'aquelles que et fan patir i et fan plorar i et fan riure, i,
sí,
per tant,
sí, sí.
En el cas dels dos protagonistes, i diu que el rànquing de Film Affinity, que és a la web que nosaltres fem les consultes, diu que és la quarta pel·lícula en rànquing de pel·lícules del 2023.
I estem acabant-se ja el 2023.
Està molt ben valorada per la crítica i ara jo és quan vinc i dic que vaig veure el tràiler i que no em va semblar millor que moltes altres pel·lícules que han vist el tràiler, de gent que se separa, es retroba...
Ja. Bueno, els tràilers també mostren més escenes... O sigui, són més... Fan més gràcia.
Sí.
Afavoreixen més les pel·lícules on hi ha escenes espectaculars. O,
sí, pot ser,
o
pot
això
ser.
Que no pas en pel·lícules intimistes.
Ja. Yeah.
I aquestes intimistes.
Sí.
A veure... una nena de 12 anys, Nora, coreana, que marxa de Corea amb els seus pares. I al marxar se separa del seu amic de la infància, en Hae Sung. 12 anys més tard, es tornen a trobar, però a través d'internet. I allò no deixa de ser, doncs, que missatges i videotrucades i para de comptar. Ella no volia abandonar casa seva. I, a veure, ella un cop als Estats Units, han passat 2 anys més, per tant té 24, ella no vol marxar d'allà perquè ja està enganxada a Nova York, està engegant els primers passos com a dramaturga, i per tant ella allà està adaptada i ha de tornar, bueno, a Corea, que
no
li ho expliqui, Corea, no?
Claro.
Ell li atreien els seus estudis d'enginyeria mecànica a Xina, i per tant, des de Corea, que està al costat de Xina, el tio té el seu món muntat allà. Però passat el temps, en Hae-sung viatja una setmana a Nova York, i aleshores la va buscar, la va veure. Este chico ha volado 13 horas para estar aquí. Resulta que ella fa 7 anys que està casada amb l'Artur, que és un novaiorquès.
De pura cepa.
No sé si és de pura cepa, però de bastanta cepa, eh? I clar, aquí es planteja que és, per mi, és el que deu ser molt interessant i deu estar molt ben fet.
És el xoc.
Per aquí es planteja per ella el... Està enamorada d'aquest perquè l'altre és impossible, perquè el va deixar quan tenia 12 anys, imagina't. Però, collons, quan torna l'altre...
Bueno, se posa en marxa tot aquell sentiment que vas deixar allà congelat.
Clar, i que potser és més fort que el que tens ara, perquè que és més de conformar-se. I per altra banda, en el tràiler veus com el nou, aquest, l'Arthur, una mica, digo, a veure, jo no vull posar-me entremig de la teva situació respecte a aquest coreà, no?
Sí.
I per tant, fes el que et sembli, no sé què vols, jo no et vull obligar a res.
Clar.
Però la noia diu, hòstia, però és que jo aquí amb tu estic molt bé, però és que ara m'ha vingut aquell. En fi, Montse, això per anar al tarot a que et diguin què has de fer, perquè això... si ho has de decidir tu...
Quin garbuix, eh?
És, sí, mare. Però jo suposo que si això està ben explicat en la pel·lícula, aquí li arriba la puntuació.
Sí, 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 pot ser, pot ser. Està. Però jo de quan en quan he de deixar anar...
No, ben fet, ben fet. Però a més, no és només per un amor o l'altre amor, sinó que també és la cultura i el record del lloc on vas passar la infància, comparat amb la cultura, la gent i el món en el que
estàs. I és la idealització de la infància i tot allò. Bueno, va. Seguim?
Seguim. Anem per una altra.
Anem per una altra pel·lícula, i que es diu Juniper.
Samuel.
Sam.
Acércate. Date la vuelta.
¿Qué?
Quiero verte bien.
Juniper és una pel·lícula que ens ve des de Nova Zelanda, escrita i dirigida per Matthew Saville, que és el mateix director de Black Snow, que és una sèrie que ara està penjada a Filmin, El Rastro del Delito, Please Like Me, i està interpretada en el paper principal per la Charlotte Rampling.
Yeah.
La Charlotte Rampling ja és una senyora molt gran.
No és la del... la de... Ai... És igual, tira.
Mira, Orca, la ballena assassina.
No, però d'abans em sembla que va triomfar amb una pel·lícula que era Portero de Noche.
Sí.
Aquella pel·lícula tela era.
Però jo, clar, a mi, allò, aquelles imatges de la infància, a mi em ve Orca, la ballena assassina de l'any 78. En fi, a part d'Orca, la ballena assassina, aquesta, Porta de Noche, Benedetta, Dune, Immersión, Babylon, Gorrión Rojo, que són les seves últimes interpretacions. Li fa de fill en Marton Sokas, d'Equalitzer, El reino de los cielos, Loving o La deuda, i George Ferrier, que és l'adolescent que completa el triangle d'aquesta pel·lícula. No té una mala puntuació, i diu que la Charlotte Rampling en aquesta pel·lícula fa un paper excel·lent, que de fet és la que aguanta la pel·lícula, diu, perquè diu que és una pel·lícula que resumeix molt bé experiències de la vida, sense caure en el sentimentalisme i la llagrimeta. I realment el tràiler a mi em va encantar. Vaig pensar, toma, la Charlotte Rampling.
Sí, sí, sí. A veure, el Sam, un nano que son pare el va tancar en un internat anys endarrere. És un nano que està rebotat contra el món. I son pare el va tancar a l'internat perquè no l'aguantava més, però no s'entenia. Però és un adolescent que ve d'un internat i de sentir-se rebutjat per la família, etc. Llavors resulta que el pare el torna de l'internat cap a casa. El motiu? Que necessita algú que cuidi a sa mare. O sigui, necessita que el net cuidi a l'àvia. Que és la Charlotte Rampling. La mare està fora de combat, bueno, l'han de cuidar perquè té una lesió a la cama i no es pot moure i per tant necessita ajuda constant. Té una cuidadora, la Sara, que no hi pot estar les 24 hores del dia, cada dia. I per tant necessiten, doncs això, que el Sam vagi a ajudar. La Ruth és hostil, l'àvia, és una bevedora empedernida, és bronques, però amb el temps, que és el que va passant a la pel·lícula, es va transformant la relació, no? Comença que el net, ella no el vol ni veure, el net no vol ni veure l'àvia, i amb el temps, doncs, en Sam i l'àvia comencen a comunicar-se i l'adolescent comença a comprendre el seu pare, la seva situació, els seus problemes, perquè, clar, l'àvia li parla del seu fill, del pare del nano. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la relació àvia-net
també
va millorant. De fet, és com un adolescent autodestructiu que bueno, acaba acceptant doncs, l'àvia i acceptant la vida del pare, també.
Bueno, bé, a mi em va agradar el tràiler d'aquesta pel·lícula. Seguim?
Seguim.
Hem d'anar ja ara apretant l'accelerador, Sí, mira, hem d'apretar l'accelerador. Un largo viaje.
¿Te vas? ¿No quieres jugar? Hay uno de tenis. A ti te gustaba el tenis, ¿no? Mira este.
¿Qué relación tienes con tu hijo?
Violeta, ¿cómo estás?
Bien.
¿Y la operación?
La operación de puta madre. Tan de puta madre que no me ha quedado ni cicatriz.
Es un despido procedente, Violeta.
Puedo irme ya.
Haz lo que te dé la gana.
Un largo viaje es una película española. Es la primera película del director y guionista Víctor Nores y está interpretada por Elizabeth Gelader de Élite o Heridas, Dan Cristian Checa de En los márgenes o enemigos y la Alba Ferrara de... A veure, no diré que de quina pel·lícula, però és una pel·lícula que encara té en marxa. Per tant, ella és la seva primera pel·lícula aquí. Per tant, ens trobem amb una pel·lícula d'actors, directors novells, sense puntuació.
Molt bé. Aquí tenim Violeta i Samuel. Violeta és la mare, Samuel el fill. I estan molt distanciats, perquè la mare és una dona temperamental, irreverent, llançada, el que sigui. I en canvi el nano és tímid, apocat, quiet. Resulta que tenen problemes econòmics i no poden ni mantenir-se en un pis dels més baratos. Per tant, es van a parar al carrer, es queden sense pis. Al final aconsegueixen anar a una autocaravana vella que està en un complex comercial del sud de Madrid i allà els hi ofereixen doncs, perquè hi puguin estar vivint. Hi viuen altra gent a les altres... en les altres autocaravanes i, bueno, allà mare i fill, clar, vivint allà dintre tancats, doncs, no tenen més remei que intentar reconciliar-se. I comencen a fer el front a la vida sense diners, però amb molta imaginació. És com es procuren anar menjant cada dia.
Exacte, tenen uns ingressos.
Però el bo és que són mare i fill. La mare és la loca i el fill és el sèrio.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Està bé.
No té mala pinta aquesta, eh?
No té mala pinta. No sé, hem començat el programa dient que totes eren així dolentes i al final...
Bueno, però les dues, perquè les dues primeres eren una
és
mica
veritat.
De cop de cap a la paret.
Mare. És veritat.
Per favor.
Va, doncs anem a l'última, que
anem
és
l'última.
El poderoso Victoria.
Cásate conmigo. y quiero 15 hijos.
¿15?
Pues, ¿qué tiene?
Mejor no más 10.
El poderoso Victoria és una pel·lícula mexicana, escrita i dirigida per Raúl Ramón, que és la seva primera pel·lícula, i interpretada per Damián Alcázar, de Narcos o La ley de Herodes, per en Gerardo Oñate o Joaquín Cosío, de Compadre, Narcos México o El infierno. Aquesta pel·lícula va optar als Premis Ariel, amb dues nominacions, els Premis a Mèxic són aquests, i bé, ens explica una part de la història també de Mèxic.
Sí. Estem en 1936 i el poble d'Esperanza, que més que un poble és un poblat, que està en el desert mexicà, resulta que un poblat que funciona per treballar en una mina. Bé, tanca la mina i per tant el poblat muerto.
Clar.
El tren que comunica el poblat o la mina amb la ciutat més propera, doncs aquell també queda parat. Si la mina no ho necessita, per què queremos tren?
Clar.
Si total, que queden penjats en aquell poblat una sèrie de gent que queden sense feina, sense comunicació, sense res. Hi ha un noi que és un mecànic, un noi jove, que es diu Duran, i que ell, el seu somni era convertir-se en maquinista. Però, esclar, això se'n va fer punyetes. I haurà de triar entre creuar la frontera del nord, o sigui, anar-se'n cap als Estats Units,
sí,
o bé renunciar a la nòvia que té allà, al poble. I, a més, no té prou ganes de marxar i apareix un projecte entre els que es queden allà, que és que volen fer un tren a vapor i així evitar que el poble es quedi desconnectat i d'aquesta manera mantenir-se lligats a la següent ciutat
i no quedar-se despenjat al mig del desert com era la previsió
i no quedar-se morint-se. I aleshores la pel·lícula aquesta és tota la odissea de muntar aquesta màquina a vapor, aquest tren,
sí,
per poder seguir connectats a la vida.
Molt bé, està bé.
Molt ben ambientada,
sí,
en el tràiler,
sí,
d'època de 1936.
Sí, sí, sí.
I bé.
Està bé, està bé. Vinga, una altra pel·lícula que a més ens ensenyarà coses. Bé, doncs.
Doncs ja veus tu
acabat,
fins on hem arribat.
Si algú l'has anat a veure abans perquè ja hi van anar dimecres al cine, doncs...
A veure, no cal que la tornin a veure.
No, nosaltres si recomanacions sí, així.
O que en vagin a veure una
altra. I el que sí que recomanem molt a la gent que us agrada el cine, a la gent que podeu estar 3 hores i mitja sense mirar el mòbil, a la gent que valoreu les pel·lícules llargues d'actors i directors bons, amb tot el que suposa una pel·lícula de 3 hores i mitja, és que aneu a veure Los Asesinos de la Luna.
Que bona! Que bona, Montse, Los Asesinos de la Luna.
Molt bona.
Los Asesinos de la Luna de las Flores.
Los Asesinos de la Luna de las Flores. Boníssima. Martin Scorsese ha fet un treball brutal i el Robert De Niro i el Leonardo DiCaprio estan immensos.
Sí, sí. I la protagonista també ho fa molt bé.
També, també.
Ens parla d'una tribu d'indius. La vam explicar, aquesta, ja?
Sí, la vam explicar i ara el que fem és dir, com que l'hem anat a veure, aneu-hi al cine, aneu-hi, que és molt bona. Però amb aquestes precaucions. Pel·lícula llarga, sense interrupció, 3 hores i mitja de plano.
Però te la passes que no te n'enteres, eh? De cop i volta veus que s'acaba i dius, a veure, quina hora és? Hòstia, sí, és veritat, ha durat 3 hores i mitja.
Sí.
Perquè no es fa llarga.
No.
I és fantàstica. Està molt ben feta. Són pel·lícules que val la pena.
Sí. D'anar al cine, ja, perquè a més paisatges i tot això és per veure en pantalla gran. Molt bé.
Vinga, va, doncs.
Ens acomiadem.
Tornem la setmana que ve, Montse?
Sí, home, i tant, no? Si no, com els explicaríem les pel·lícules que estrenen la setmana que ve?
Doncs, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, amics de Fila Zero. Adéu.
Adéu.